Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. El Congrés dels Diputats ha votat sí i comença a tramitar la reforma perquè Formentera tingui un senador propi. Amb els vots a favor de tots els grups, excepte Vox, que hi vota en contra, i el PP, que s'hi ha abstingut, la majoria de la cambra està d'acord en canviar la Constitució per respondre a una petició històrica. Els tres diputats del Parlament, que han defensat la modificació a Madrid, recorden que des del 2007 la Pitiusa Menor té Consell Insular propi i per això li correspondria també un representant a la Cambra Alta. Són la popular Cristina Gil, Pilar Costa del PSIP i el diputat de Formentera, Llorenç Còrdoba.
Reconocer la singularidad no debilita lo compartido, sino que lo fortalece.
Para que Formentera deje de ser la rara avis en la Constitución española.
Para que con normalidad parlamentaria el texto constitucional refleje la coherencia a la realidad institucional de Formentera desde 2007.
És dimecres 11 de febrer. I els veïnats de les dues zones desallotjades d'Es Castell, el Fonduco i Cala Sant Esteve, no poden tornar a casa seva.
L'arquitecte i l'enginyer municipal fan feina per redactar els informes tècnics. De moment, no se'n pot actualitzar el decret de desallotjament vigent. Sí que es començaran a fer, són mesures preventives, als penyals.
Una promotora ha presentat un recurs judicial contra l'anul·lació del procés d'adjudicació de places de lloguer turístic del Consell de Mallorca.
L'octubre passat, el Consorci va desistir de resoldre la convocatòria després de patir problemes informàtics.
I avui, que és el dia de la nina i la dona en la ciència, destacam que creix el nombre d'universitàries que cursen graus d'aquesta àrea.
Són poques, però algunes enfilen una trajectòria destacada. Antònia Mas es convertirà en la primera dona catedràtica en llenguatges i sistemes informàtics de la Universitat de les Illes Balears.
Les dones no s'incorporen i se creen molt de biaixos i deixen de participar en el disseny del món del futur.
A la crònica política, la derogació de la Llei de Memòria Democràtica continua el seu tràmit al Parlament.
El PP i Vox han tombat l'esmena a la totalitat dels grups d'esquerra per evitar que se suprimeixi la normativa. És la segona vegada que aquesta iniciativa es debat a la Cambra Autonòmica.
La Comissió Europea avisa Espanya que ha de garantir que la regularització extraordinària de migrants no tingui conseqüències negatives per a la resta de països europeus.
El comissari europeu d'Afers Interns i Migració, Magnus Brunner.
A residence permit is not a blank check, I would say.
Ha recalcat que el permís de residència no és un xec en blanc per desplaçar-se per tot el territori de la Unió.
I molt pendents a la crònica internacional per una notícia que han conegut aquesta matinada. Al Manco, 10 persones han mort en un tiroteig en una escola a l'oest del Canadà. Entre les víctimes hi ha el suposat autor dels fets.
Dos dels cossos han estat localitzats en un habitatge, mentre que altres 6 s'han trobat dins el centre i un altre ha mort de camí a l'hospital. El primer ministre, Mark Carney, ha escrit en un missatge a X que està devastat per la tragèdia i ha volgut traslladar el condol a les víctimes i amics de les víctimes.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal torna avui a la competició. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal visitarà avui vespre la pista de l'Inter Movistar després de l'aturada d'un mes per mort de les competicions internacionals. El conjunt mallorquí és tercer amb 30 punts i avui a Madrid l'objectiu és continuar sumant per a consolidar-se en la part alta de la classificació. En bàsquet, l'Èstia Menorca va perdre la pista de l'Obradoiro per 100 a 86 i avui serà el torn del Fibui Palma, que rep la visita del Fuenlabrada a les 8 a Son Moix, i del Palmer Bàsquet, que jugarà a la pista del Palència. I en voleibol, la Barca Menorca s'enfrontarà al líder de la Lliga, el Heidelberg, a les 8 del vespre. En cas de guanyar, les menorquines es situarien a la primera posició de la classificació.
I ara, moment de conèixer la previsió meteorològica per avui. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperàvem una jornada molt prescuda la d'ahir. Tindrem el pas d'alguns intervals de núvols prims que poden ser una mica més espessos ja a darreres hores del capvespre, però en termes generals veurem bastantes estones de sol i amb unes temperatures que es mantenen altes. De fet, es poden tornar a superar els 20 graus a bona part de la nostra geografia, i això sí, amb un vent que serà una mica més protagonista també cap a darreres hores, pot bufar encara amb més intensitat. Per tant, mantindrem la mà moguda, sobretot a l'oest de les illes.
Són les 7:05. Amb Rafa Andrés al control control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany. Començam.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Se toma en consideración la proposición de reforma constitucional.
El Congrés dels Diputats ha obert la porta a reformar la Constitució espanyola perquè Formentera tingui un senador propi. La Cambra Baixa ha votat a favor de la presa en consideració de la norma, una reivindicació històrica de l'illa que va arribar ahir a Madrid. La iniciativa, a partir del Parlament de les Illes Balears, implica reformar la Constitució i ha rebut el suport dels grups parlamentaris, llevat del Partit Popular, que s'hi ha abstingut, i de Vox, que ha votat en contra.
El punt clau és un apartat de l'article 69.3. Diu que les illes amb Consell Insular podran constituir-se com una circumscripció i Formentera té Consell des del 2007. Aquest ha estat l'argument principal dels tres diputats de les illes que ho han defensat al Congrés. El diputat per Formentera del grup parlamentari MIST, Llorenç Córdoba, ha demanat justícia cap als formenterencs, tot i que sigui amb gairebé 20 anys de retard.
Les pido que apoyen la tramitación de esta reforma para que con normalidad parlamentaria el texto constitucional refleje la coherencia a la realidad institucional de Formentera desde 2007.
També Cristina Gil, del grup parlamentari popular, i la socialista Pilar Costa han defensat que es faci justícia amb la població de l'illa.
Que reconocer la singularidad no debilita lo compartido, sino que lo fortalece, porque integrar a Formentera en igualdad, en definitiva, es la forma justa y coherente de servir al interés público de los ciudadanos y de fortalecer la democracia.
A todos estos hombres y mujeres, a ustedes que están en el Congreso, en esta Cámara, convencida que actuarán en consecuencia para que Formentera deje de ser la rara avis en la Constitución española.
Com dèiem, vots i ha votat en contra, tot i reconèixer que és un dret de Formentera. Jorge Campos.
Desde un punto de vista técnico, no hay duda de que es una corrección necesaria para adaptar la Constitución a la realidad institucional actual. Pero aquí debemos analizar la propuesta de reforma no únicamente en sus términos estrictamente técnicos, sino también en sus términos políticos, sobre todo teniendo en cuenta qué partidos son los impulsores de esta reforma.
L'argumentació ha indignat la diputada socialista Milena Herrera, que ha deixat clar que el PSOE sí que votarà a favor de la presa en consideració de la Carta Magna.
Señorías de Vox, los que no han hablado con la población de Formentera son ustedes. Su intervención de hoy ha sido tremendamente ofensiva con un pueblo que lleva décadas reclamando algo que le corresponde. Formentera no es una isla de segunda, como se desprende de la intervención que han hecho hoy.
Els populars que han reivindicat la circumscripció pròpia de Formentera s'hi han abstingut. José Vicente Marí Bossó s'ha referit als poemes de Maria Villán Gómez per resalternar les especificitats.
Y el carácter persistente de un pueblo curtido por la dureza del mar y de la tierra. La proposición de ley que hoy debatimos es buena prueba de ello. No la malogremos.
Ara, una vegada aprovada la presa en consideració, no vol dir que el canvi sigui automàtic, sinó que es començarà a tramitar. Val a dir que la Constitució espanyola només s'ha modificat 3 vegades en la història.
Escoltau l'informatiu Matí i IB3 Ràdio.
Són les 7 i 9 minuts. L'arquitecte i l'enginyer municipal d'Es Castell continuen treballant intensament en l'elaboració d'informes tècnics al Fonduco i la Cala Sant Esteve. De moment, no se'n pot actualitzar el decret de desallotjament vigent i això vol dir que les famílies encara no poden tornar a casa seva. Allò que sí que es començaran a fer són mesures preventives als penyals. Blai Barbé.
L'Ajuntament d'Es Castell informa que Cala Sant Esteve es duran a terme mesures preventives de contenció mitjançant la instal·lació de peces de formigó, amb l'objectiu d'evitar que possibles despreniments arribin a la via pública i puguin causar més danys. Lluís Camps és el batle d'Es Castell.
Si hi hagués un despreniment, podien anar rodolant i afectar la via pública. Per tant, prendem aquí farem unes mesures de contenció. Instal·larem aquí una sèrie de peces d'hormigó
A més, l'Ajuntament ha programat aquest dimecres un altre vol de dron contractat pel consistori per tenir més informació complementària de les zones afectades. Està pendent també del Consell Insular per concretar la contractació de dos geòlegs. Mentrestant, l'arquitecte i l'enginyer municipal estan treballant amb els informes tècnics de les dues zones afectades i desallotjades, Cala Sant Esteve i Es Fondo. La diagnosi és clara, cal fer manteniment del penya-segat per evitar accidents. Escoltem Alberto Correa, enginyer de camí.
Aquí que estamos hablando de otro tipo de materiales como es el marés, estos materiales calcáreos y que tienen zonas de lajas.
Els tècnics municipals estan treballant intensament per fer aquests informes necessaris i poder valorar una possible actualització del decret de desallotjament vigent. Durant la tarda de dimarts, el consistori encara traslladava 4 famílies, 7 persones i una mascota del Fonduc a un altre espai segur, mentre que altres han aconseguit allotjament per la seva compte.
I Sant Antoni de Portmany a Eivissa tindrà aquest estiu ni més ni manco que 80 càmeres de seguretat noves. En total ja seran així 119. Prèviament, l'Ajuntament ha elaborat un mapa de la delinqüència. S'ubicaran a zones d'oci, també el passeig marítim, el de Ses Fonts. Gemma Guasch.
L'Ajuntament de Sant Antoni triplicarà el nombre de càmeres de videovigilància en vista aquesta temporada amb 600.000 euros provinents de l'impost de turisme sostenible i dels fons Next Generation. A més, aquest estiu preveuen que també s'incrementi el nombre d'agents d'intrusisme i convivència. L'agost de l'any passat en van començar a fer feina 4, tot i que s'ofereixen 12 places. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana.
Són els que tenen que fer totes les campanyes de comunicació que ja estàvem dissenyant per informar de que no poden anar sense camiseta, de que no poden fer botellón i de que no poden consumir òxid nitrós a la via pública. Bueno, ni als hotels, que això també ho estem coordinant amb hotelers, perquè molts hotels ja els fan fora si troben que tenen botelles a les habitacions, i això seguirem fent molta força.
A banda de la tasca informativa, els agents d'intrusisme també poden aixecar actes i, de fet, n'han aixecat 17 relacionades amb el lloguer turístic il·legal per denúncies que van fer veïns del municipi a través de la línia verda i que ja tramita el Consell d'Eivissa.
I tots estan introduïts a la plataforma que té el Consell, que és el que ens coordina amb aquest pla d'intrusisme a tots els ajuntaments. I totes aquestes fitxes han arribat allí i ells estan valorant quines duen ja sanció i quines falta alguna informació.
Les multes poden arribar als 500.000 euros.
I continuem a Sant Antoni perquè allà una comunitat de veïns que aglutina una desena d'apartaments ha fet una crida d'auxili. Demana a les institucions que actuïn després de conviure 14 anys amb una dona que pateix síndrome de Diògenes. Sant Antoni ha dit que hi actuaran tenir autorització judicial, que s'espera que sigui imminent.
Els veïns estan al límit. Denuncien perill de salubritat per l'acumulació de tones de residus i risc real d'incendi. De fet, ja han viscut 2 conats d'incendi. La comunitat té contractada una assegurança específica per fer front a la situació. L'any passat van retirar més de 1.800 quilograms de fems.
Lo hemos intentado de todas las maneras posibles, pero ella no entra en razón. Supongo que la enfermedad también le pasará factura. No nos ayudan. Tenemos denuncias, protestamos y tal, movemos papeles, pero al final pasa un año y otro y no se hace nada.
Diuen que han de viure amb una olor insuportable i demanen una intervenció urgent. José Antonio Verdugo és administrador de finques i representa la comunitat.
Nosaltres el que volem és que ajudin aquesta persona, com ha dit en José Ramón. Pues que li nombrin pues, un tutor, que algú li sàpiga com afrontar tot això, però és que és una situació molt greu per tots.
L'Ajuntament assegura que s'han notificat les parts, però per actuar requereixen una ordre judicial. Josefa Torres és regidora de Medi Ambient.
És més llarg de lo que us agradaria, però estem ja propers, esperem, a tenir l'autorització judicial.
Tot i que la situació és complicada, el consistori de Sant Antoni ha dit que l'actuació podria ser imminent.
A Mallorca, una promotora immobiliària ha presentat recurs judicial contra l'anul·lació de la convocatòria de places de lloguer turístic del Consell. L'octubre passat, el Consorci de la Borsa d'Allotjaments Turístics desistia de resoldre la convocatòria de places després d'un grapat de problemes informàtics que ho va impossibilitar.
Ara el recurs l'ha posat l'empresa immobiliària Satellae Gestió SL davant el Tribunal d'Instància de la Secció Contenciosa Administrativa número 1 de Palma. Segons publica el butlletí l'emissió oficial de les Illes, el BOIP, el Consorci convida a tots els que varen sol·licitar una d'aquestes places desertes i es considerin perjudicats a personar-se davant del tribunal en un termini de 9 dies. El conseller socialista Andreu Serra acusa els responsables del Consell de convertir la gestió turística en un caos, diuen, sense precedents.
Crec que aquesta situació que ha generat el Consell de Mallorca i en el final el Partit Popular i Vox, ja no tant les persones, sinó evidentment la seva gestió, la seva capacitat de gestió, aboca a una situació nefasta i a una inseguretat jurídica màxima.
Serra demana al president del Consell, Llorenç Galmés, responsabilitats polítiques immediates.
Tot això quan les empreses hoteleres turístiques de les Balears implantades a Cuba amb gegants com Meliá i Iberostar temen les conseqüències de la crisi del petroli arran del bloqueig de Donald Trump. Tot plegat perquè hi tenen, en aquesta illa del Carib, el major nombre d'hotels de tot Europa. El govern cubà ha comunicat a les aerolínies que no té combustible per fer volar avions.
A més, si el bloqueig dels Estats Units a les exportacions del petroli veneçolà, principal subministrador, recordem-ho, de Cuba, s'allarga, els hotels també es quedaran sense electricitat ni combustible per als generadors. Un escenari incert que encès totes les alarmes també en altres dues companyies mallorquines, com són el Grup Blau i Valentín Hotels. Una presència que tenen presència a la República Cubana. El degà de turisme de la UIB, Tolodeà, reconeix que no queda clar si aquests allotjaments hauran de tancar per la caiguda d'ocupació o mantenir-se oberts per ordre del president Díaz-Canel, perquè es tracta d'una economia intervinguda, i és que la majoria d'allotjaments són propietat de l'executiu cubà. Les empreses de les illes només serien explotadors.
En una situació normal, el més probable és que alguns d'aquests establiments acabin tancant. Tinguem una situació normal si tinguessin un mercat de lliure competència, però tots som conscients que la situació de Cuba és una economia intervinguda per part del govern, aleshores, potser els hotels segueixen oberts, no simplement perquè sigui necessari, perquè potser ja podrien estar tancats per l'ocupació tan baixa que tenen, sinó perquè hi ha directius per part del govern que no es tanquin els establiments.
Les empreses mallorquines cerquen adequar-se a les limitacions de subministrament i als nivells de demanda. Meliá ja ha fet passes i s'ajusta a l'ocupació actual. Per la seva banda, les companyies aèries Air Europa i Iberia han anunciat que faran una aturada a Santo Domingo. Actualment, Cuba només té múscul per produir un terç de les seves necessitats energètiques.
I l'empresa Viatges Sol Tour del Grupo Piñero ha iniciat un expedient de regulació d'ocupació que podria afectar fins a 34 persones. Segons ha pogut saber Ivetres Notícies, l'empresa ha comunicat als seus treballadors per escrit i mitjançant un correu electrònic la intenció de començar un acomiadament col·lectiu per causes, asseguren, econòmiques, productives, tècniques i organitzatives, encara que no han en detall. La comissió negociadora començarà el 25 de febrer. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Foi un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a Ivetres Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a Ivetres Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a Ivetres Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'Ivetres Ràdio.
Són les 7 i 19 minuts. En el dia de la nina i la dona en la ciència, vos explicam que de cada vegada hi ha més universitàries que cursen graus d'aquesta àrea.
Segons l'estudi Científiques en xifres elaborat pel Ministeri de Ciència, el percentatge de la participació femenina en graus ha passat del 54% a l'any 2014 al 57% a l'any 2025. També destaca l'augment en els doctorats, que ja supera el llindar del 50%. Ara bé, aquesta realitat no es replica a totes les disciplines. En enginyeria i en arquitectura, per exemple, les dones són minoria. En ciències de la vida, el 62% de l'alumnat són dones, mentre que en informàtica es redueix fins al 17%.
Són poques, però algunes enfilen una trajectòria destacada. Sense anar més enfora, Antònia Mas es convertirà en la primera dona catedràtica en llenguatges i sistemes informàtics a la Universitat de les Illes Balears i Maria Magdalena Paeres en enginyeria telemàtica.
Paeres destaca que aquest fet serveix com a referent per les futures científiques i també enginyeres.
Veure que és una cosa normalitzada, crec que sí que és important. És important ja des del moment que les nines vegin que hi ha lotes més grans que estudien enginyeries, com que les lotes que estudien enginyeries vegin que la gent que surt pot ocupar qualsevol càrrec en qualsevol àmbit de la societat.
Totes dues insisteixen en la importància que les nines s'interessin per aquestes disciplines i que s'hi acaben dedicant, a més de remarcar que el talent no té gènere.
Aquests enginyers dissenyen solucions per multitud de problemes que ens trobem a la vida quotidiana i, a més, innoven proposant nous elements, noves solucions, nous serveis. I, clar, és important tenir tots els punts de vista de la societat.
Dones no s'incorporen i se creen molt de biaixos i deixen de participar en el disseny del món del futur.
Antònia Mas, que actualment és professora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, explica que ha observat que el nombre de dones dins les aules ha minvat des que ella va entrar a la facultat i fins ara.
No sé ben bé si és degut a la paraula, degut a que tal vegada és fet aquest que sempre se comenta de que hi ha molt poc referent femenins en l'àmbit tecnològic, pareix que la dona, com que no té aquests referents, o que siguin professions masculines, saps? Que siguin professions típicament més triades per homes, masculines, que fa que hi hagi aquest poc referents i que les nines tal vegada no ho triïn.
I l'Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, a Baimar, serà la protagonista aquest febrer a Ivetres. Dins el programa Tots Donam una Mà, l'ANS i l'associació col·laboren per donar visibilitat a les malalties rares.
A Baimar ha mostrat la seva satisfacció després de la signatura d'aquest conveni en què es vol promoure la conscienciació sobre les malalties rares, també donar suport a les famílies dels infants afectats i fomentar la recerca científica, precisament, i clínica d'aquestes dolències. Un punt fonamental per als malalts, segons afirma la presidenta de l'entitat, Catalina Cerdà.
Per nosaltres la investigació és el nostre futur. Nosaltres sense investigació no arribarem a saber ni què tenim, ni si ens poden curar, ni si ens... Ben que dir, aquestes malalties estan molt faltes d'investigació i jo crec que poques passes que feim nosaltres, les associacions com la societat, a poc, però bueno, jo demanaria aquí que no s'afluixin d'investigació, que és el més important.
Són les 7:22. Cada vegada més illencs compren el seu vehicle fora de les Balears, especialment a la península. Mentre que històricament la xifra era sempre residual, ara ja se situa en el 2%. Però, lluny de fer mal al sector, els concessionaris ja han respost de manera estratègica venent també molts de cotxes a gent de la península. El factor clau en aquesta mena de transaccions són els quilòmetres i les dimensions dels cotxes.
Perquè trobar una berlina de gamma mitja alta és molt més fàcil a la península que a les illes, lògicament, i per això la gent que cerca aquest producte concret viatja moltes vegades a llocs on és més assequible, perquè els descomptes compensen el viatge. Però són vehicles que poden haver fet de mitjana uns 25.000 quilòmetres per any, mentre que a illes, per exemple, se'n fan 10.000. Si un comprador està disposat a acceptar aquestes premisses, el tracte llavors es du a terme. Però, per contra, a les illes hi ha molts més cotxes de classe A, B i C, és a dir, utilitaris, cotxes més petits, que per les dimensions de l'illa fan només, com deien, 10.000 quilòmetres l'any, i aquests són els que tenen més sortida, explica Jordi Pol, president del concessionari de Seda, que afirma que el mite que les altres comunitats són més barats no és cert, tot es redueix al descomptes que puguin tenir per més o manco vendes d'aquest segment.
Però l'impost en si del cotxe ja el té inclòs dins el preu del cotxe, per tant, no hi ha un diferencial d'imposts que pugui fer que una persona se'n vagi a comprar un cotxe de fora. Si és cert que segons quina tipologia de cotxes de Balears, pues no n'hi ha.
També se supera amb èxit l'aparició dins la darrera dècada d'empreses multimarca que venen cotxes seminous i que compren els vells amb taxacions relativament bones. Assegura Pol que això és competència directa dels compravendes i no dels concessionaris, que, per tant, preveuen bones xifres com el 2025 i anteriors a la pandèmia per aquest 2026.
És veritat que cada vegada hi ha més operadors, cada vegada hi ha el mateix volum repartit entre més operadors, per tant això fa que baixi, diguem, les ventes unitàries, no? Les ventes globals sí que duen un any pues, bo, i cara l'any que ve pues, també pinta que guany, pinta que també serà un any bo.
Des de la pandèmia, dèiem, el mercat del cotxe s'ha recuperat. Les matriculacions, que són el registre oficial de vehicles que entren en circulació, van en créixer en força l'any 2024 i, sobretot, l'any passat, el 2025, amb increments de 2 dígits interanuals. Unes xifres que demostren, segons la patronal Faconauto, que el mercat balear és competitiu, ho explicava Raúl Morales, director de comunicació.
El mercado de Baleares creció el año pasado casi un 14% y el canal de particulares, la venta que hace directamente el concesionario cliente, avanzó un 13% en línea con la media nacional. Esto confirma que los Baleares compran en las islas, que el mercado retiene al cliente y que es lo bastante competitivo como para no perder operaciones fuera de las islas.
L'any passat es matricularen a les illes, segons la patronal CAEB, un total de 25.600 vehicles, mentre que se'n van vendre nous prop de 25.000. Per tant, hi ha una diferència de 600. Són prop de 3.000 més en tots els casos que l'any 2024.
I si no aneu en cotxe, sinó en transport públic, atenció en aquesta notícia, perquè els residents de Menorca, d'Eivissa i de Formentera podran tenir la targeta única i viatjar de franc en el transport públic de Mallorca. I això serà abans del mes d'abril. Fins ara, un conveni amb l'Ajuntament de Palma permetia als ciutadans de Menorca i Eivissa emprar el transport metropolità en les mateixes condicions que els residents de la capital, però no cobria els viatges fora de Palma.
La unificació idò d'aquest sistema de transport de Mallorca i la desaparició al mes de març de l'anomenada targeta resident havia despertat una certa preocupació entre els usuaris menorquins, que són un milenar cada any. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha confirmat al Parlament que els menorquins també podran obtenir aquesta targeta única de Mallorca.
El Consorcio de Transportes de Mallorca está trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Palma y los distintos consejos insulares para que este paso de la tarjeta ciudadana a la tarjeta única sea lo más sencillo y rápido posible para los ciudadanos tanto de Menorca, de Ibiza como de Formentera y para que pueda ser una realidad en este primer trimestre de 2026.
A partir del mes de març, idò, els menorquins podran obtenir aquesta targeta única per la via presencial o també telemàtica i moure's per Mallorca en transport públic, un servei que actualment, recordem-ho, és gratuït.
I quan són les 7 i 27 minuts, és temps de fer un cop d'ull a la premsa editada de les Illes, que avui té com a puntes de llança el turisme i també l'art.
I l'art en majúscules, perquè els 2 diaris en paper de Mallorca obren ni més ni manco que en l'exposició de Joan Miró, Un Miró Mai Vist, expliquen que es durà a terme a la Fundació, precisament amb obres que no han estat exposades mai. Però, en paper, última hora, diu que la llei del litoral salvarà centenars d'edificacions costaners a les Illes Balears. Diari de Mallorca, per la seva banda, explica que el govern contracta gent extra per revisar les ajudes que es donaren durant la pandèmia per la Covid. Pel que fa al Digitals Mallorca Diario, entrevista el president de Taxi Pimem, que, atenció, amenaça, diu que si el govern augmenta el número de VTCs, ells es mobilitzaran amb tot, diu textualment, sense reserves. I aquí Baleares destaca les paraules de Marga Proens al Parlament, que va dir visca Bad Bunny i les persones que venen a integrar-se. El tema era la prohibició del burca, en qualsevol cas, que també segueix altres diaris, per exemple, l'Ara Balears, que treu, segons assegura el relat de Vox, a davant el Manacor Real, diuen no és immigració, és l'islam. I en opinió asseguren que el PP s'ha apuntat en aquest discurs islamòfob i ja no ataca la saturació turística. El Menorca segueix parlant d'habitatges socials, però anuncia també que es castell ordena desallotjar també Cala Figuera per risc d'esllavissades. I dels diaris pitiusos, tots dos, i no és per manco, tant diari com periòdico, i n'hem parlat també en aquest informatiu, destaquen la llum verda per la reforma constitucional que donarà a Formentera un senador propi.
I la premsa estatal parla de política interna, d'eleccions autonòmiques i també de Felipe González.
Protagonista avui, el trobam en fotografia en moltes de les portades. Cada vegada que obre la boca trontolla tot el món polític, El País entreu una fotografia, en certa manera maquillada, darrere una cortina dient que genera polèmica amb el seu vot. També deixa maquillat aquest titular. De segon, que Vox respon amb plantades, l'apropament, diu, del PP a Extremadura. El Mundo, en canvi, diu clarament que l'expresident va dir que votarà en blanc si Sánchez repeteix candidatura. i el seu partit intenta desactivar-lo. En gros, míssils russos a Ucraïna. ABC dedica directament la gran fotografia de la portada a González. Saben que l'ABC fa pràcticament un pòster a la seva portada. La Vanguardia és l'únic que treu en gros que l'energia renovable es repartirà per Catalunya per evitar bloquejos, foto dels damnificats del cas Epstein als Estats Units i, en petit, assegura que el govern prohibirà les elèctriques fer ofertes per telèfon.
Hem arribat a les 7:30, moment de repassar les qüestions més destacades d'aquest dimecres. El Congrés dels Diputats ha començat a tramitar la reforma perquè Formentera tingui un senador propi. La majoria de la cambra ha estat d'acord en canviar la Constitució i han votat a favor tots els grups, excepte el de Vox, que ja ha votat en contra, i el PP, que s'hi ha abstingut.
Els tres diputats del Parlament que han defensat la modificació a Madrid recorden que des del 2007 la Pitiusa Menor té consell insular propi i per això li correspondria també un representant a la Cambra Alta. Són la popular Cristina Gil, Pilar Costa del PSIP i el diputat de Formentera, Llorenç Córdoba.
Reconocer la singularidad no debilita lo compartido, sino que lo fortalece.
Para que Formentera deje de ser la rara avis en la Constitución española.
Para que con normalidad parlamentaria el texto constitucional refleje la coherencia a la realitat institucional de Formentera des de 2007.
A Menorca, els veïnats de les dues zones desallotjades d'Es Castell, el Fonduco i Cala Sant Esteve, no poden tornar a casa seva.
L'arquitecte i l'enginyer municipals fan feina per redactar els informes tècnics. De moment, no se'n pot actualitzar el decret de desallotjament vigent. Ara bé, es començaran a fer mesures preventives als penyals mitjançant la instal·lació de peces de formigó per evitar que els despreniments arribin a la via pública.
Una promotora ha presentat un recurs judicial contra l'anul·lació del procés d'adjudicació de places de lloguer turístic del Consell de Mallorca.
L'octubre passat, el Consorci va desistir de resoldre la convocatòria després de patir problemes informàtics.
I avui, que és el dia de la nina i la dona en la ciència, destacam que creix el nombre d'universitàries que cursen graus d'aquesta àrea.
Però no ho fa de manera equitativa a totes les disciplines, mentre que en Ciències de la Vida el 62% de l'alumnat són dones, a Informàtica es redueix el 17%. Són poques, però algunes enfilen una trajectòria destacada. I un exemple el trobam amb Antònia Mas, que es convertirà en la primera dona catedràtica en llenguatges i sistemes informàtics de la Universitat de les Illes Balears.
Les dones no s'incorporen i se creen molt de biaixos i deixen de participar en el disseny del món del futur.
I cada vegada més illencs compren el seu vehicle fora de les Balears, especialment a la península. Ja són el 2%. Ara bé, lluny de fer mal al sector, els concessionaris també venen molts de cotxes a gent peninsular.
El factor clau en aquesta mena de transaccions són els quilòmetres i les dimensions dels cotxes. També, diu Jordi Pol, que és el president dels concessionaris a SEDA, el mite que altres comunitats són més barats no és cert.
Però l'impost en si del cotxe ja el té inclòs dins el preu del cotxe, per tant, no hi ha un diferencial d'imposts que pugui fer que una persona se'n vagi a comprar un cotxe de fora. Si és cert que segons quina tipologia de cotxes de Balears, pues no n'hi ha.
A la crònica política parlam un dia més de la Llei de Memòria Democràtica que continua el seu tràmit al Parlament.
El PP i Vox han tombat l'esmena a la totalitat dels grups d'esquerra per evitar que se suprimeixi la normativa. És la segona vegada que aquesta iniciativa es debat a la Cambra Autonòmica.
En aquesta sessió del Parlament també es va parlar de la regularització extraordinària de migrants anunciada per l'executiu central, moment en què, per cert, varen fer referències a l'actuació de Bad Bunny a la Super Bowl. Ho escoltarem d'aquí només uns minuts. També se n'ha parlat d'aquesta regularització extraordinària a Brussel·les.
La Comissió Europea avisa Espanya que ha de garantir que la regularització no tingui conseqüències negatives per a la resta de països de la Unió Europea. El comissari d'Afers Interns i Migració, Magnus Brunner.
A residence permit is not a blank check, I would say.
Ha recalcat que el permís de residència no és un xec en blanc per desplaçar-se per tot el territori de la Unió.
I a la crònica internacional, també molt pendents avui del Canadà, perquè al manco 10 persones han mort en un tiroteig en una escola a l'oest del país. Entre les víctimes hi ha el suposat autor dels fets.
Dos dels cossos han estat localitzats en un habitatge, mentre que 6 més s'han trobat dins el centre i una altra persona ha mort de camí a l'hospital. El primer ministre, Mark Carney, ha escrit en un missatge a X que està devastat i ha volgut traslladar el condol a les famílies i amics de les víctimes.
I per cert que avui també destacam un titular important de la cultura, perquè l'espai estrella de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca inaugura l'exposició Retrobar Miró, la guspira màgica, que estarà disponible en aquest recinte fins al gener del 2027, amb l'objectiu d'exhibir l'univers més íntim i personal de l'artista. La mostra recull 200 d'obres i documents, alguns dels quals mai s'han vist en públic. I pel que fa al temps, avui serà un dia ventós amb avisos grocs a la mà i a la Serra de Tramuntana de Mallorca. En Dani Capó, quina és la previsió per les pròximes hores? Bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam hores de tranquil·litat quant a l'estat del cel. Veurem bastantes clarianes, sobretot al dematí, amb alguns núvols més que poden començar a arribar en vista el capvespre. Les temperatures mantenen altes un dia més, amb màximes que superaran els 20 graus, podem arribar als 22-23, i això sí, amb un vent que notarem una mica més que ahir, ho farà moderat, però en cops forts de ponent ja en vista a darreres hores. Per tant, un dia més de situació marítima complicada a les costes de l'oest de cada illa.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal torna avui a la competició. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal visitarà avui vespre la pista del Movistar Inter després de l'aturada d'un mes per mort de les competicions internacionals. El conjunt mallorquí és tercer amb 30 punts i avui a Madrid l'objectiu és continuar sumant per consolidar-se en la part alta de la classificació. El Movistar Inter, setè classificat amb 26 punts, es troba a només 4 dels mallorquins. Sentim el jugador del Palma, Manolo Piqueras.
Sí, es verdad que es un partido bastante difícil fuera de casa, pero que vamos con la aspiración de ganar los 3 puntos, de dejarlos a 7, de seguir afianzándonos en la parte alta de la tabla. Y bueno, yo creo que sí, que hemos hecho un mes muy bueno de entrenamientos en los internacionales que ya han llegado. Y yo creo que si estamos bien, pues seguramente podamos conseguir la victoria.
El partit entre Movistar Inter i Palma Futsal el podreu seguir en directe a partir de les 8:30 del vespre aquí a IB3 Ràdio. En bàsquet, l'Estia de Menorca va perdre a la pista de l'Obradoiro per 100-86. Un partit que es va decidir a la pròrroga després que el resultat final, el darrer quart, fos d'empat a 76. I avui vespre serà el torn del Fibui Palma i el Palmer Bàsquet. Els de Pablo Cano rebran la visita del Fuenlabrada al Palau Municipal d'Esports de Somos quan siguin les 8 del vespre, i el conjunt mallorquí suma 3 victòries consecutives a la seva pista. Per tant, cercarà allargar aquesta bona ratxa com a local per refermar-se a les zona de play-off. L'entrenador del Fibui, Pablo Cano, ha parlat del rival.
Bueno, con mucha motivación, es un rival que lo viene haciendo muy bien, que ha crecido, que tiene fichajes muy interesantes, con jugadores con muchísima experiencia, muchísimo talento, y muy motivado, porque nosotros creemos que haciendo nuestro trabajo tenemos posibilidad de competir el partido, y muy ilusionado con seguir consiguiendo victorias para lograr el objetivo.
I quan siguin les 8:30, el Palmer Bàsquet jugarà a la pista del Palència, un equip dissenyat per pujar a la Lliga ACB. Tot i així, el conjunt turquesa cercarà a donar la sorpresa per aconseguir la que seria la quarta victòria de la temporada. Sentim Juan Idiez, entrenador del Palmer.
Tenemos que ir al 100%, optimizando nuestros recursos y sabiendo que esto es a cara de perro, ¿no? Que hay que ganar y que, por supuesto, tenemos ese hambre, esas ganas que tenemos en los entrenamientos, tenemos que trasladarlo, ser capaces de trasladarlo a la pista, a los partidos, y que eso, bueno, se vea, ¿no?
En futbol, pel que fa al Real Mallorca, Jan Sales es baixa pel que resta de temporada. El jove migcampista va sofrir una lesió al lligament creuat anterior del genoll dret a l'entrenament del passat diumenge i podria estar fora de la competició uns 6 mesos aproximadament. Pel que fa a la resta del grup, la plantilla mallorquinista va començar a preparar ahir matí a Son Bibiloni el partit de diumenge contra el Betis i avui tornarà a exercitar-se. Recordem que el Mallorca-Betis el podreu seguir en directe diumenge a IB3 Ràdio a partir de les 7 del vespre. A la Copa del Rei avui s'encetaran les semifinals amb un derbi basc. Atlètic Club de Bilbao i Real Societat jugaran a Sant Mamés quan siguin les 9 del vespre. Sentim l'entrenador de l'Atlètic Club, Ernesto Valverde.
No es un partido definitivo porque todavía quedan otros 90 minutos allí, a no ser que, bueno, que pasara algo que, que se desequilibrara mucho el encuentro para un equipo u otro, lo cual, visto los derbis que hemos jugado este año, pues ha sido bastante igualado los dos.
L'altra semifinal de Copa del Rei serà entre Atlètic de Madrid i Barça i es disputarà demà a les 9 del vespre al Metropolitano. En voleibol, la Barca de Menorca i Heidelberg es disputaran avui el lideratge de la Lliga Iberdrola quan siguin les 8 del vespre al pavelló de Ciutadella. Les menorquines són segones a la classificació i es troben a només un punt de les Canàries. Una victòria del conjunt menorquí les situaria primeres a la classificació. Sentim l'entrenador Pep Llorenç.
Semblava que havíem tingut una fase de més dubtes en el nostre joc i de resultats més advers, sobretot fora de camp. Però ara ens han recuperat, tenim possibilitat de tornar a ser líders a una alçada ja important de la temporada, no? Cap al final. Per tant, jo crec que recuperar la primera posició seria important. El fet de jugar a casa també, lògicament, ha de ser un punt a favor nostre per la comoditat del servei i tot, que pot ser clau, però bueno, molt disputat, segur.
El partit el podreu seguir a les 8 del vespre al web i a l'aplicació d'IB3.
Gràcies, Marta. Si hem arribat a les 7:40, ara fem una petita pausa i tot d'una fem crònica del debat parlamentari d'ahir.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó, no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no, tinc el que és meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació, a partir de les 8:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7:42. La derogació de la Llei de Memòria Democràtica continua el seu tràmit al Parlament. El PP i Vox han tombat l'esmena a la totalitat dels grups d'Esquerra per evitar que se suprimeixi la normativa. És la segona vegada que aquesta iniciativa es debat a la Cambra Autonòmica. A l'inici de la legislatura, el PP i Vox van acordar derogar la llei, però un pacte posterior entre els de Proens i l'Esquerra va fer que el desembre del 2024 els populars s'hi abstinguessin i la Llei de Memòria Democràtica va continuar vigent.
En la defensa de l'esmena a la totalitat, el diputat del PSI, Omar Lamín, ha acusat el govern de no tenir paraula.
Què ha passat amb el compromís públic que va assolir la senyora Proens i el Partit Popular el passat mes de desembre del 2024? Què ha canviat d'ençà? Res. Simplement les ganes de Marga Proens de seguir asseguda a on està asseguda.
Durant la seva intervenció, Maria Ramon, de Més per Mallorca, ha parlat del significat polític de derogar la Llei de Memòria.
Es prendre partit per l'oblit. Es dir que la veritat molesta, que la justícia incomoda i que la dignitat de les víctimes és prescindible.
Sergio Rodríguez de Vox qualifica la llei de revengista i assegura que l'esquerra la utilitza per dominar el relat. En la mateixa línia s'ha pronunciat també la diputada popular Salomé Cabrera.
Derogamos para cerrar heridas. Derogamos para vivir en paz. Derogamos para revitalizar el abrazo que nos dimos el año 78.
El problema no es recordar, sino imponer qué hemos de recordar, imponer un relato oficial de la historia.
A les portes del Parlament es concentraven, mentrestant, mig centenar de persones per protestar contra aquesta derogació de la Llei de Memòria Democràtica. Maria Antònia Oliver és presidenta de Memòria de Mallorca.
Que estan jugant com si jugassin un partit de cartes o un intercanvi de cromos en drets humans. Estan jugant precisament en drets que se sustenten en la llei que volen derogar. Són drets humans, a la veritat, a la justícia, a la reparació, a la memorització i a les garanties de no repetició. I tot aquest procés és molt dolorós.
Abans del debat sobre memòria democràtica, la sessió de control al Parlament va estar marcada per la migració. El portaveu socialista, Iago Negueruela, defensa la regularització de migrants promoguda per l'executiu central i critica que el Partit Popular s'hi oposi, tot citant l'actuació de Bad Bunny a la mitja part de la Super Bowl, mentre la presidenta del govern, Marga Provenç, diu que cal que la migració sigui ordenada.
Y usted vio las banderas desfilar, me imagino, por todo el estadio de San Francisco. Esas banderas son las mismas que están aquí. Trabajan aquí, tienen derechos aquí. Son colombianos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos, uruguayos, brasileños, mexicanos que viven aquí, tienen derechos aquí.
Visca Bad Bunny, vestit de Zara. Visca totes les persones que venen aquí a contribuir, a generar riquesa, a fer feina, a integrar-se i a respectar les nostres lleis. Vostès han utilitzat una regularització massiva, improvisada, sense garanties per desviar l'atenció. Senyor Negreveda, sap què és això? Racisme institucional.
D'aquesta qüestió de la regularització extraordinària de migrants també se n'ha parlat a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea ha avisat a Espanya que ha de garantir que la regularització no tingui conseqüències negatives per a la resta de països de la Unió Europea.
El comissari europeu d'Afers Interns i Migració, Magnus Brunner, ha recalcat que el permís de residència no és un xec en blanc per desplaçar-se per tot el territori de la Unió.
A residence permit is not a blank check, I would say, to move around the Union.
I ha afegit que les normes de la Unió Europea s'han de respectar, que la migració és un repte compartit. Una de les peticions que ha fet a Madrid és a les persones que rebin un permís de residència a Espanya que després no s'instal·lin a un altre estat membre. Així mateix el comissari ha apuntat que és hora que les persones en situació irregular abandonin la Unió Europea perquè, del contrari, ha dit, les seves polítiques no seran creïbles.
I un altre dels assumptes que centrarà avui l'actualitat estatal és la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho farà per primera vegada aquest 2026 al Congrés dels Diputats.
I es preveu que sigui una jornada tensa a la cambra baixa marcada per l'accident ferroviari mortal d'Adamuz i també el de Gelida. També estarà marcada pel resultat de les eleccions d'Aragó i d'Extremadura.
I enmig de la crispació política, l'expresident socialista, Felipe González, ha dit que votarà en blanc si Sánchez es torna a presentar a les eleccions.
Però no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. ¿Voy a hacer campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan, en mi propio partido, no lo votaré.
Unes paraules a les quals ja ha respost el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, qui lamenta l'actitud de González.
Porque hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y, sin embargo, sea una referencia para la derecha de este país. Y que Dios ataque al puto amo, pues me parece que no tiene por dónde cogerlo.
I, per cert, que dins aquest ambient preelectoral, Sumar, Mas Madrid, Comuns i Esquerra Unida han anunciat que es tornaran a presentar en coalició a les pròximes eleccions generals. Podem i Compromís es desmarquen del projecte, mentre que Més per Mallorca i Més per Menorca encara no han perfilat què faran.
Presentaran l'aliança el pròxim 21 de febrer en un acte a Madrid i, de moment, no han concretat qui liderarà aquest projecte. Són la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez, i el coordinador general d'Esquerra Unida, Antonio Maillo.
Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J, y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro.
Y no hay que descartar a nadie como tampoco hay que dar a nada por seguro. Hay gente que nos arremangamos porque no estamos dispuestos a resignarnos a que llegue la extrema derecha al gobierno de España.
Tot això quan el govern espanyol ha aprovat l'avantprojecte per frenar la privatització de la gestió de la sanitat pública i derogar així una llei del 1997 d'Aznar.
Pretén reforçar el control de la despesa dels centres públics que són gestionats gestionats per companyies privades i estableix un marc més restrictiu per a l'externalització de serveis sanitaris. Mònica García, ministra de Sanitat.
Personalmente me parece que es un triunfo de la sociedad civil, un triunfo de las demandas ciudadanas desde hace muchísimos años, que va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras.
El govern estatal també ha aprovat un decret, un reial decret que inclou multes de fins a 6 milions d'euros per acabar amb l'espam telefònic de les empreses elèctriques.
I la Policia Nacional ha escorcollat la seu de Sidenor a Biscaia. Els agents estan recollint informació dins la investigació oberta per la presumpta venda il·legal d'acer a una empresa d'armament d'Israel.
El president de l'empresa i dos directius més varen ser denunciats per suposats delictes de contraban i de complicitat en genocidi. El passat mes de novembre, altres investigats declararen davant l'Audiència Nacional defensant la legalitat de la seva venda.
Tot això quan Espanya continua caient en el rànquing de corrupció, en el rànquing internacional sobre percepció de corrupció, i ja se situa per darrere de països autoritaris com Ruanda o l'Aràbia Saudita, segons aquest índex del 2025 de l'Organització Transparència Internacional a Madrid.
Un informe que assenyala que Espanya és un dels països europeus on més ha crescut la percepció de corrupció durant el darrer any. Això juntament amb Bulgària. Silvina Bacigalupo és la presidenta de Transparència Internacional.
Y en un marco polarizado, difícilmente apelando a las emociones vamos a poder resolver esta problemática.
Per cert, que Elisa Moulià ha rectificat i manté la seva acusació particular en la causa oberta a Íñigo Errejón per agressió sexual.
Ha canviat d'opinió, diu, perquè la Fiscalia ha demanat l'absolució per l'exportaveu de Sumar.
Que la Fiscalía, después de que yo me haya retirado, escriba un escrito de absolución, después de que haya escrito un escrito de acusación primero, luego otro de no acusar y quedarse neutral, y ahora otro de absolución, diciendo además que sí que hubo consentimiento, algo que me parece muy ruin, porque él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento.
Justament Errejón havia estat citat per notificar-li l'obertura de judici oral, però aquesta vista s'ha suspès a l'espera de conèixer què feia la denunciant.
I a la crònica internacional, molt pendents avui del Canadà, perquè al Manchot 10 persones han mort aquesta matinada en un tiroteig en una escola a l'oest del país. Entre els morts hi ha el suposat autor dels fets.
Dos dels cossos han estat localitzats a un habitatge, mentre que els altres 6 s'han trobat a dins el centre i un altre ha mort de camí a l'hospital. El primer ministre, Mark Carney, ha escrit en un missatge a la xarxa X, a l'antiga Twitter, que ha estat devastat i ha volgut traslladar el seu condol a víctimes i amics de les víctimes.
I els familiars de les víctimes de Jeffrey Epstein, condemnat per abús sexual a menors i que es va suïcidar a la presó, demanen que s'aprovi la llei Virgínia perquè no presenta escriguin els delictes de tràfic sexual.
El germà de Virginia Giffrey, una de les víctimes que va denunciar precisament Epstein, ha dit que volen eliminar les lleis que limiten el període en el qual els supervivents poden cercar justícia pels seus abusos. La seva germana va denunciar Epstein i la seva exparella la varen posar en mans d'Andrew II d'Anglaterra, qui va abusar sexualment d'ella fins en 3 ocasions, quan era menor. Virginia es va suïcidar el passat mes d'abril.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Falten 7 minuts per les 8 del matí. Tornem a les Balears. Anem a Palma, perquè abans d'iniciar la reforma integral de la plaça Major de Ciutat s'han de revisar els forjats del soterrani. El Batle de Palma assegura que l'estudi no condicionarà la viabilitat del projecte. Segons Jaime Martínez, aquest estudi ja estava previst i, depenent del resultat, l'obra es farà d'una o d'una altra manera.
El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, per part seva, ha reconegut que s'està negociant amb els propietaris dels locals de les galeries de la plaça Major.
Se está en ello para que lo antes posible se puedan empezar las obras. Las cosas a nivel administrativo, expropiatorio y de negociación, créame que siempre son lentas.
Els comerciants i restauradors de la plaça Major de Palma passen pena que les obres de reformes els perjudiquin, coincideixen també que l'estat actual de la plaça és millorable, diuen sobretot que hi ha manca de manteniment.
Los de aquí no la esperamos con ninguna prisa porque obviamente eso supone pues meses con el negocio parado.
Hace falta así un poquito de todo porque está un poquito abandonada. Verla así no es un placer.
Segons el calendari de l'Ajuntament, les obres s'haurien de licitar aquest primer trimestre de l'any 2026 i previsiblement començarien a final d'any.
També l'Ajuntament de Palma invertirà 1,8 milions d'euros en la rehabilitació dels edificis modernistes de s'Escorxador. Les obres inclouran actuacions a les cobertes, els voladissos, les vigues, les façanes, la fusteria i les canalitzacions.
Ho ha anunciat el tinent de Balda i regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, després de la Comissió de Centre Històric i Gerència d'Urbanisme. El termini previst de l'execució de les obres és d'uns 9 mesos i, en principi, no es preveu aturar les activitats que actualment s'hi estan duent a terme dins el complex de s'Escorxador, com, per exemple, la del centre de salut.
El conjunto no presenta patologías estructurales graves, pero sí requería ya de actuaciones de reparación y mantenimiento para garantizar su correcta conservación. En ningún caso se modificará la volumetría del edificio ni se altera, obviamente, su relación con el entorno urbano existente.
Amb aquesta actuació, el consistori assegura que vol preservar un dels espais més emblemàtics de la ciutat i millorar-ne l'estat sense afectar-ne l'ús habitual.
I Assaja demana als ajuntaments que agilitzin les llicències municipals per construir naus i dependències agràries perquè diu que perillen de quedar sense subvencions.
Així ho ha traslladat el president de l'organització agrària Joan Company a la Federació d'Entitats Locals, la FELIP, durant una reunió que han mantingut. Diu que el sector necessita avançar la modernització de les explotacions per poder guanyar competitivitat, la demora de les llicències, que en alguns casos i municipis és de més de 2 anys, diu, complica molt els projectes. Segons Company, les ajudes solen tenir un termini d'entre un any, de 12 a 18 mesos abans que caduquin.
Si no se donen aquestes llicències, tenim un problema per part del sector de perdre una subvenció i per part de la conselleria també crea-les un problema perquè tenen uns dobles assignats que no s'executaran. No demanem res especial, l'únic que demanem és que tramitin aquests expedients i que ho facin aviat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan són les 7:56, parlam de la Fundació Miró Mallorca, que es pot ser més mironiana que mai aquests dies. Els jardins, els garrovers, comparteixen espai amb les seves immenses figures de bronze. A l'interior, retrobar Mirons proposa veure i fins i tot viure allò que li va suposar instal·lar-se definitivament a Mallorca. La mostra s'inaugura avui i recull 200 d'obres i documents, alguns dels quals mai vistos en públic. Sandra Martínez.
L'exposició segueix el camí de la mostra La Guspira Màgica, que es va incloure en el paisatge Miró i que va permetre conèixer els punts d'inspiració del geni català. Ara, retrobar Miró va una passa més enllà i se centra sobretot en el daltabaix que va suposar per la producció de l'artista que ha de viure definitivament a Mallorca. Antònia Maria Parelló és la directora de la Fundació Miró.
Penseu que Miró en aquest moment ja era una persona, un artista conegut i aclamat arreu, i ell ho posa tot això en dubte, posa en dubte la seva obra i se posa en dubte a ell mateix. I de fet això ho expliciten, hi ha frases d'ell que ho diuen clarament, hi ha l'any 61, per exemple, ja deia: a Mallorca vaig començar a fer la meva autocrítica, vaig a ser despietat amb mi mateix.
I aquest artista despietat no dubta a cremar, esquinçar, tapar les obres antigues per poder seguir endavant, avançar i tornar enrere a la vegada, perquè, com apunta per allò, en ell, el seu procés de creació mai no és lineal.
I és un recomençar que implica coses noves, però també retornar a mirar-ne d'antigues. De fet, una frase molt maca que diu en el conservador del MoMA, el Johnson Sweeney, li diu: per mi la qüestió és sempre retrobar. No es descobreix res a la vida. I a partir d'aquesta frase entenem, com vàrem entendre amb l'aparició de les guspires, moltes de les seves maneres d'actuar.
I entre les propostes que ens esperen a la Fundació, cartes, vídeos inèdits, quadres amb dues cares, teresetes infantils, performance i escultures abans de créixer i que ara són allà on toca.
Tenim la sort de comptar amb les primeres versions o petites maquetes de Oiseau Lunaire, Oiseau Solaire, la lesart, la tet, el tors o la dona i l'ocell. I d'aquestes podrem anar a l'exterior i trobar-nos moltes d'elles que són les que precisament acaben d'arribar a la Fundació, donant-nos aquesta nova dimensió. A veure-les com Miró les volia veure, que era al costat dels arbres, configurant un nou paisatge.
A banda de fons propis, l'exposició inclou també obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Fundació Joan Marc, Successió Miró, Esbaluart i també col·leccions particulars.